Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia, passen 10 minuts de les 12 del migdia i comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui parlarem d'entrada amb una persona que és de Sant de la Floresta. Però bueno, és Sant Cugat, però és de la Floresta. Però abans, ho miria de molta comèdia. Avui tornem-hi amb cap butaca buida. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. El proper dissabte, dia 22, es torna a convocar la iniciativa sorgida l'any passat de Cap Butaca Buida, que, segons l'explicació dels creadors, que ara llegeixo literalment, deien que neix amb un objectiu tan ambiciós com possible: convertir Catalunya en la capital mundial de les arts escèniques, i volem fer-ho comptant amb el bo i millor que té aquest país, la seva gent, la seva societat civil, que es mou cada vegada que té al davant una fita històrica. I seguien dient: el repte que proposem és el següent: complir totes les butaques dels teatres de Catalunya el proper dissabte 22 de març de 2025. Que no quedi cap butaca buida, un esdeveniment sense precedents per fer d'aquesta data la primera gran diada del Teatre Catalunya, un Sant Jordi de les arts escèniques que volem que es converteixi en una celebració anual. Cap butaca buida és una iniciativa impulsada per ADECA, Time Out, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona. No obstant això, el seu èxit depèn de cadascú de nosaltres. Tria la teva butaca i comparteix el repte amb tota la teva gent. El proper 22 de març, tu ets el protagonista de la major representació teatral que s'ha fet mai a Catalunya. No sé, benvinguts, germans. No sé si podem arribar a ser a la capital mundial del teatre, ni si la gent, la nostra gent, es mourà pensant que té davant una fita històrica. Però, no sé, benvingudes siguin les iniciatives que proposen arts escèniques, és a dir, cultura, emocions, sentiments, coneixement i també llibertat d'expressió. I aquí, a Sant Cugat del Vallès, ja escoltareu la gent del final d'aquest programa, que hi ha 4 convocatòries per anar al teatre amb dansa, música i teatre. O sigui, que ja ho sabeu. Endavant, i per cert, el dia 4 d'abril, al Teatre Auditori tindrem L'Aranya de Guimerà, la única producció del Teatre Nacional de Catalunya que gira per les ciutats de Catalunya. Repeteixo, la única. O sigui, que de Teatre Nacional, res de res. Teatre de Barcelona, això sí. O sigui que, benvolguts, germans, cap butaca buida el dissabte. I si pot ser, a cada convocatòria de les diferents arts escèniques. I deixeu-me dir que, a part del que puguem fer nosaltres, pobres pecadors, seguirem demanant a Déu, sempre, cada setmana, que faci més que nosaltres. Amén. I ens arriba el circ, amics meus, ens arriba el circ perquè tenim a nosaltres un convidat que ens en parlarà. Pere Jordi ja veig que em fa mala cara. Però deixa-m'ho dir.
El que vulguis.
Pere Jordi Espanyol Castells, més conegut com Piti Espanyol. Benvingut al programa.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
A veure, jo he dit que pararíem de circ perquè, si parlem amb el Piti Espanyol, podem parlar de circ, podem parlar de teatre, podem parlar de música, podem parlar de tot. de televisió...
D'unes quantes coses, sí.
De cinema...
També, sí.
Però avui ensenyarem una cosa. I aquesta cosa és la pista africana. Subtítol. De Barcelona a la Sud-àfrica de l'apartheid. I a sobre de tot diu Memòries i somnis d'un jove trapecista. Qui és aquest jove trapecista?
Aquest jove trapecista era jo, als anys, al principi dels anys 80, que em va agafar com... Vaig pensar que volia fer una cosa que era el meu somni des de petit. Llavors em vaig embolicar i em vaig ficar en un circ a Itàlia i després a Holanda. Vaig entrar en un grup de trapecistes, que aquest era el meu somni, ser trapecista volant. I aleshores vaig treballar amb ells i vaig estar a Sud-àfrica 2 anys i després vaig tornar cap a casa.
Bueno, tu ho dius així molt ràpid, però clar, si tu llegeixes aquest llibre, que jo l'he llegit, te n'adones de com es passen moltíssimes coses, però sobretot hi ha una cosa que la pregunta que et vull fer primera. Als 25 anys decideixes que vols fer això?
Sí, va ser... O sigui, jo tinc... les personalitats estan compostes de tothom, de moltes coses, però jo en tinc dues que expliquen una mica això, que sóc valent i alhora sóc inconscient, no? Aleshores, la inconsciència és pensar que als 25 anys et pots fer trapecista, quan això és una cosa que has de començar als 12 o 13 anys. I la valentia és dir, bé, és igual, vaig i ho faig, i ho deixo tot, em deixo la casa on vivia, regalo la moto, regalo els llibres i tot, i me'n vaig pensant que la meva vida canviarà... Absolutament. Llavors, el que vaig fer, me'n vaig anar i vaig entrar en aquest món del circ que és tan particular.
Quina característica diries que té el circ des de dins que no es veu des de fora?
La duresa. O sigui, és un món... Sobretot el que vaig viure jo era bastant dur, perquè sobretot a Holanda era un circ que devien poder acollir com 500 persones o així, i era un circ que es movia molt, o sigui que cada dia havíem de... muntar el circ, això vol dir muntar tota la carpa i a més les grades, la pista, tot plegat, fer dues funcions en les quals jo, abans de ser trapecista, treballava de mosso de pista. Això vol dir muntar les xarxes, muntar les gàbies, treure-les, etc.
I després d'aquesta... Estàvem parlant d'un circ que en aquell moment
tenien animals. Sí, sí, en aquest circ d'Holanda hi havia cavalls, hi havia ponis, hi havia elefants i hi havia panteres. Val. I després també hi va haver una època que hi havia ximpancers. I aleshores, després de fer això, l'havies de desmuntar, o sigui, desar-ho tot en els camions, desmuntar les grades, que era una cosa molt feixuga, i un cop carregats tots els camions, agafar els camions i conduir fins a la propera ciutat, que podia estar a 30, 50 o 180 quilòmetres. No? I esclar, això era molt cansat, perquè havies començat molt d'hora al matí i acabaves molt tard al vespre. I això, a més, actuant a la pista, i en aquest sentit va ser una feina dura.
Quan tu vas començar, que tenies aquesta il·lusió des de petit de ser trapecista, per poder ser trapecista, òbviament, tenies que preparar-te, tenies que assajar,
sí.
Tenies que obtenir que per part dels que portaven els trapecistes, diguem-ne professionals, et diguessin sí, ja pots fer-ho.
Sí. O sigui, el que em van dir quan els vaig conèixer, em va dir, vale, tu vine al circ on serem nosaltres, però al principi tu no actuaràs ni res, tu el que has de fer és estar amb nosaltres i a les nits que puguem, perquè com que ens movien tant, era molt difícil entrenar a la nit, només quan estaves en una ciutat 2 o 3 o 4 dies, no? O una setmana. Aleshores van dir, mentrestant, alguna cosa has de fer aquí, doncs entraràs a treballar en el circ, i si em guanyava la vida, poc, però em guanyava la vida fent això.
I pensem que hi havia, doncs, situacions que eren 2 funcions diàries.
Gairebé cada dia.
I per tant, volia dir que entre una funció i l'altra hi havia poc temps.
Tan poc temps, aquí no es podies entrar. Només podies entrenar a la nit. Val? I llavors entrenaves a la nit només quan no havies de desmuntar el circ. O sigui, jo vaig fer, què sé jo, ara m'ho invento, 15 entrenaments i ja vaig pujar els trapezis. Sí, sí. Jo tenia una bona forma física, havia estat gimnasta, sabia fer salts mortals, sabia fer totes aquestes coses. O sigui que ja estava, el meu cos estava preparat, però no havia volat mai, diguem.
Aquesta, diguéssim, no va dir obsessió, però no és tant això. I aquest somni, somni que ho tenies per ser trapecista, dius que et ve de petit, però en canvi, per què es produeix aquest pas tan llarg fins que decideixes, ara m'hi poso?
La veritat és que no ho sé, perquè jo el que vaig entrar és... Havia estat gimnasta de petit en un equip infantil de gimnàstica, ho havia fet bé, havia estat subcampió de Catalunya de barra fixa i tercer de salt de cavall i tercer per equips, i aleshores això ho vaig anar abandonant, però ho vaig tornar a recuperar quan estava estudiant a la universitat. Me'n vaig anar a viure a la Floresta quan tenia 19 anys i per guanyar-me la vida vaig entrar de professor de gimnàstica a una escola una cooperativa escolar progressista, això a l'època, al final de l'època del Franco, que es deia Eure, a Horta, val? O sigui que em vaig mantenir en bon estat físic. Llavors vaig estar 3 anys treballant allà, i llavors va haver-hi un moment que vaig pensar, no, això no, jo no vull ser professor de gimnàstica a la meva vida. Llavors, per casualitat, vaig estar a la Floresta amb un noi que era el germà d'una amiga meva, el Francesc Bofill, i li vaig explicar que ho havia deixat a l'escola i estava buscant una altra cosa, i em va dir, jo estic en un grup de teatre que es diu Claca, que estem fent una obra amb el Joan Miró, potser ens interessaria que hi entressis. Vaig parlar amb ells i tot això, em van dir que sí, em van fer unes proves i vaig tirar endavant. Llavors vaig estar 2 anys amb ells fent una mica de croàcia, perquè era un muntatge de Moriel Merma, una obra del Miró, que ens penjàvem d'unes barres i així, i al cap de 2 anys vaig pensar, això no és ben bé el meu, per què no recupero el que tinc al cap des de sempre, ser trapezista? Llavors és quan vaig decidir i vaig fer els passos per aconseguir ser-ne. No, tenia molt clar que no volia ser trapezista ni amb trànsits espanyols, perquè sempre els havia vist molt, molt cutres, no? Molt, en aquella època, parlo de fa 50 anys, o una mica menys. I llavors vaig pensar, no, em buscaré una altra cosa, i llavors a través d'una extrapesista francesa, que era l'amant del Roland Penros, que jo l'havia conegut perquè era molt amic del Joan Miró, em va passar un contacte d'aquests trapezistes sud-africans i els vaig anar a conèixer al Festival Internacional de Circ de Monte Carlo.
Doncs dona la circumstància que tu vas amb aquesta idea de ser trapezista, efectivament acabes fent de trapezista amb algun problema que el llibre s'explica,
sí,
que penso que està molt ben descrit, perquè és la situació objectiva, podríem dir, que es produeix, i el teu pensament,
sí,
i el teu pensament que va, doncs, analitzant de forma subjectiva, evidentment, sí, doncs el que està passant. Però és que amb aquesta feina que fas, que t'obliga, doncs, a muntar, a desmuntar, a ser, doncs, estar a la pista, a ser grum, etcètera, sí, etcètera, però tot i amb això es va anar modificant. I arriba un moment en què tu converteixes en un pallasso,
sí,
et converteixes en una persona que està col·laborant en diferents activitats del circ.
Sí, 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 o sigui, quan ja era a Sud-àfrica, vaig veure que això de trapezista no ho podria fer mai gaire bé, perquè ja era molt gran. I aleshores em vaig plantejar com aquella era l'última temporada i tornava, però llavors el director de la trup que va dir, mira, a mi m'ha encarregat la mateixa empresa que munti un altre circ, molt més amb la línia d'un circ que hi havia a Alemany que es deia Roncalli, que era un dels primers circs que van muntar, aquest nou circ que ara existeix i és tan popular, aleshores no existia encara. Va dir, vull muntar una cosa així a Sud-àfrica, i com que he vist que tu tens molt bona relació amb el públic quan fem un número que es deia Lunatrix, que era un número còmic de saltar damunt d'un plington, diu, em sembla que t'agafaré tu que siguis el pallasso que porta això, vale? I aleshores em va donar un paperet.
Un cara blanca.
Sí, sí, al principi pensava en cara blanca, però després va dir, i també podràs fer un paper de mosso de pista còmic. Jo el vaig començar a fer i van quedar al·lucinats perquè funcionava molt bé. Vaig tenir sort de trobar molt bé el personatge i fer-ho molt bé. Llavors em vaig convertir com amb l'estrella d'aquest circ. Inclús va haver-hi un moment que em feien moltes entrevistes a la ràdio, als diaris sud-africans i així, perquè estaven pensant inclús a veure si em convertia en el clown nacional sud-africà, una bogeria. Però llavors d'aquí vaig passar això. I no només vaig fer de pallasso, sinó una cosa que m'agradava molt, que era l'acrobàcia a cavall. Això és una cosa fantàstica, això que els cavalls, dos cavalls van corrent al voltant de la pista, bueno, al voltant però per dins, i aleshores tu estàs allà, corres, saltes, t'hi poses al damunt, fas una vertical, et poses dret, etc etc, que és un tipus de número que és molt agraït.
I a més, em tinc en compte que estaves, d'aquests 2 anys, va ser un o alguna més d'un a Sud-àfrica.
No, 2 anys a Sud-àfrica.
Dos anys a Sud-àfrica.
2 temporades, sí.
I vas anar-hi justament en el moment més potent de l'apartheid.
Sí, sí, era una bogeria. Sí, era una bogeria perquè, sí, la separació de races era tan brutal, que és que el 7% de la població que era blanca manava absolutament sobre la resta, llavors estaven classificats en grups racials. Hi havia els blancs, els colets, que són els mestissos, els negres i els indis. Els indis, perquè hi ha una zona al Transvaal que hi ha molts indis. I aleshores, o sigui, en els trens hi havia vagons per blancs i vagons per negres, a les estacions, els ponts que passaven d'una banda a l'altra n'hi havia per blancs i per negres, els ponts, si només n'hi havia un, estaven separats al mig. Quan tu anaves a comprar una cosa, per exemple, a una bodega per comprar vi, hi havia una entrada per blancs i a darrere una entrada per negres. Als parcs hi havia parcs que podien entrar els negres i parcs que no. Hi havia en alguns parcs bancs que deia aquest banc per seure només era per blancs. O sigui, era una cosa espectacularment brutal.
No? I en el teatre?
El teatre, sí, sí, no, no. I en el circ, en el circ hi havia quatre províncies importants que cada una tenia, no sé, algunes normes o lleis diferents, que hi havia el Free State, Transvaal, Cape Province, i l'altra era... No me'n recordo, l'altre, vale. I en alguns el racisme era, el Free State era molt, 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 molt brutal. O sigui, quan en el circ els blancs es posaven a davant i els negres es posaven com a darrere, no es podien estar barrejats en absolut, i inclús alguna vegada quan jo estava allà fent també ajudant a col·locar la gent i això, fas un sobresou, que això ho feien molts artistes, alguna família blanca m'havia dit, sisplau, tinc uns negres a darrere, tregui'm-los d'aquí. Jo els deia que no podia, ja està. No? O sigui, arribava a aquest nivell. Llavors, totes les relacions... si jo tenia una dona que em feia la neteja del meu compartiment, una dona negra, és clar, i un dia li vaig dir, t'acompanyo al tren, ens movíem en tren, amb moto, jo tenia una moto, i em va dir, no, és que jo no puc anar darrere d'un blanc amb una moto. Era així. I deia, i amb cotxe, diu, amb cotxe sí, però he d'anar darrere, no puc anar davant. Això volia dir que també estàvem absolutament prohibides i te'n podies anar a la presó si hi havia relacions eròtiques o sexuals amb algú d'una altra raça. Inclús els cementiris estaven separats. Era una cosa esfereïdora, o sigui, era brutal. Hi havia una església que es deia la nova església reformada africans, que hi havia... Aquesta església tenia una branca per blancs, una branca per negres i una branca per mestissos. Amb la cosa que un capellà blanc d'aquesta religió podia fer missa, diguem, o cerimònies amb les esglésies dels mestissos i dels negres, però a l'inrevés no podia ser. És que era d'una irracionalitat i d'una brutalitat espectacular.
Però tu, personalment, des de la pista del circ, alguna vegada havies fet algun tipus d'acció, no dic... Bé, provocatiu, una mica provocatiu.
Sí, 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 jo hi tinc una tirada amb això, com gamberro sí. I així, i alguna vegada sí havia fet alguna cosa així, que dius, apa, que després el director circ diu, tio, per què has fet? Sí, sí, sí.
Vigila, no?
Vigila. Sí, 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 vigila que encara es tancaran el circ, sí, sí, sí.
A més, és curiós perquè a Sud-àfrica en aquell moment hi havia la Sud-àfrica, diguéssim, que van crear doncs, els Boers i van crear sí. els Hugonots. No?
També, sí.
I en canvi hi havia altres nacions, podríem dir, interiors, que eren a partir de grups, els Zulus... Els...
Sí, o sigui, hi havia moltes, ells deien tribus, però són, es deia tribus, però són com nacions, que eren molts grups socials, diguem, que tenien llengües absolutament que no tenien res a veure. Hi havia... Potser n'hi havia 10 o 12, hi havia els Zulus, hi havia els Sotos, hi havia els Koses, hi havia els Vendes, hi havia... És que n'hi havia molts. Llavors, el que havien muntat, fent veure que els hi donaven la independència, els havien donat un territori que era el seu territori tradicional, que era el territori on hi havia menys possibilitats de fer res, agrícoles i tot. Bueno, era... Llavors, allò teòricament era una cosa que es deia homelands o bantustans, sí, que era el país dels... Vendes, Babenda era el dels Vendes, hi havia el Zulus, el dels Sotos, el dels Kosa, llavors teòricament es governaven ells mateixos, no és veritat. Però com una excusa per dir, no, si els donem la llibertat. Per això llavors el que feia era una política feta amb molt mala llet, que era aleshores els que vivien en aquests països, per entrar a Sud-àfrica, necessitaven un passaport. Era brutal. El que passa és que això va entrar tant en el coco també dels mateixos negres que quan Nelson Mandela el van alliberar i va ser president del país i tot això, una vegada va agafar, això ho explica el John Carlin en un llibre sobre el Mandela, va fer un viatge per Àfrica i en un dels països, no sé si era Costa del Marfil o un país d'aquests, abans de pujar a l'avió, la tripulació el va poder saludar i el pilot era negre. I el Mandela va dir, vostè porta l'avió? El mateix Mandela no es creia que un negre podia portar l'avió. No en el sentit de que no fos capaç, sinó que això existís, que hi hagués la possibilitat. El mateix Mandela, no? Sí, perquè havia entrat tant en el coco de la gent que hi havia, que les races eren realment diferents i n'hi havia una que ho podia fer tot i l'altra no, que inclús el president del país li va passar això.
Bé, Piri, escolteu, oients, el dijous vinent a l'Ateneu de Sant Cugatenc, es presenta el llibre La pista africana de Barcelona a Sud-àfrica del apartheid, i no us ho perdeu, perquè això que hem fet avui aquí, que ha durat menys del que jo volia que durés, però tenim el temps que tenim, Segur que hi haurà una bona explicació per part del Piti en persona, i a més també la presentes a la Floresta.
Sí, i en tots dos casos el que faig també és no només parlo i presento un llibre, sinó que passo un petit vídeo on se'm veu volant.
Molt bé.
Sí, sí, que a la gent això li fa molta gràcia, perquè explico que era estar allà dalt i es veu. Sí.
O sigui que fas el tripassalt mortal.
Ja m'hauria agradat, ja.
Bueno, però gairebé.
No, gairebé, no. Vaig estar molt poc de trapezista, no.
Bueno, Piti, moltes gràcies per haver vingut.
Moltíssimes gràcies per convidar-me.
I ja ho saps, jo estaré a l'Ateneu allà escoltant-te.
A veure, m'encantarà.
Vinga, fins a la propera. Sí. I que la propera sigui aviat.
D'acord. Molt bé.
L'univers et va deixar la marca de l'amor, el segell de la puresa, la sal que dus al cos et va fer sirena. Filla del mar, els teus ulls verds són dos grans fars d'esperança que ens guien quan estem encara més perduts del que ja estem. I ets el somni dels teus pares, l'alegria de la casa. Filla del mar, caminem junts per la vida agafats de la mà en un món ple de ferides per sanar. Però som aquí, som aquí. La por, que perdis el teu rumb, que vegis la vida sense color. Som aquí, som aquí. Filla del mar, les onades t'acompanyen fins al teu destí, navegant entre la vida i els seus camins que et porten a casa. I ets el somni dels teus pares, l'alegria de la casa. Filla del mar, caminem junts per la vida agafats de la mà en un món ple de ferides per sanar. Però som aquí, som aquí. Et va deixar la marca de l'amor, el segell de la puresa,
la sal que dus al cos et va fer sirena. Filla del mar, els teus ulls verds són dos grans fars d'esperança que ens guien quan estem encara més perduts del que ja estem.
I continuem amb molta comèdia amb un salt, amb un salt mortal. I no és de circ, això, sinó és de teatre. Però hem de considerar una cosa, que jo penso que quan es va decidir fer una trilogia o un homenatge a Àngel Guimerà, en el seu centenari, doncs de fet es va fer un salt mortal, eh? Teresa Canas, benvinguda al programa.
Oh, benvingut.
Doncs vau fer una mica un salt mortal, perquè agafar tres obres de Guimerà, amb la potència que tenen, amb la força que tenen de tot, amb tots els sentits emocionals, etc etc, i intentar i que la gent ho respongui com va respondre, que va presentar al Teatre de la Unió, és a dir, a la sala que ve, perquè el Teatre de la Unió... Va, deixem aquest tema.
Doncs
penso que va ser realment un salt mortal. Com et va arribar? Com vas pensar de dir, faré un resum, intentaré fer un resum de Guimerà?
A veure, a mi m'agrada escriure, era l'any Guimerà, m'encanta Guimerà, i vaig dir, haig de fer alguna cosa. I alguna cosa podia ser una obra és complicada, difícil, això va ser més fàcil, no. A mi em va costar molt fer-lo, perquè, clar, agafar els sis personatges principals i agafar els seus monòlegs, això va ser fàcil. Però, és clar, aquests monòlegs es havien d'omplir d'alguna manera, perquè si no era pobre i perquè si no la gent no hagués entès el relat de cada obra. I llavors se'm va ocórrer fer aquest cor que participa en les tres obres. I aquest cor és el que fa, és importantíssim, jo no em canso de dir-los en els assajos. Aquest cor és importantíssim perquè fa que els monòlegs realcin. Fa que els protagonistes que estan dient aquests monòlegs se sentin vius, se sentin que estan recolzats. Això és el que a mi em va costar, perquè, per exemple, vaig agafar el Tomàs a Terra Baixa, un personatge important a Terra Baixa, perquè... i és el que diu altres coses que diuen els altres personatges. O el Baltasanet, a la Filla del Mar, perquè es pogués entendre cada obra, la gent que, i això ho he experimentat per les meves netes grans que van venir, que no coneixien les obres, van entendre les tres obres. I per mi això és important, i això és el que em va costar.
Bueno, diem que estem acompanyats d'alguns dels intèrprets d'aquestes obres. I tu comentaves la Filla del Mar i la Àgata, i tenim la Lynn Solier, que la tenim aquí. Lynn, bon dia.
Bon dia.
Acosta't una mica així. Així.
Bon dia.
I jo penso que també és un personatge difícil, per una banda, i per l'altra banda, doncs, com comentava ara la Teresa, doncs fer aquesta reducció i expressar-ho tot resulta complicat.
Bé, té la seva complexitat, perquè és un personatge, com bé has dit, és molt intens a nivell emocional, no? Llavors, clar, per una part té aquesta intensitat emocional, no? Que, a més, és un personatge que va fent, doncs, un gir, no? Fins al final, brutal. És un personatge sensible, intens, però que alhora també, vull dir, cal saber transmetre una mica, no?, el que Guimerà volia, no? Llavors, és complexa, però és molt maco, i la veritat és que jo he gaudit molt i estic, no sé, molt orgullosa d'haver pogut donar vida, no?, a l'Àgata en aquest viatge emocional.
I se n'ha sortit molt bé.
És veritat. I també tenim dins de la Filla del Mar en Baltasanet, i en Baltasanet és en Ferran de Juan. Ferran, bon dia.
Bon dia. Què tal? Bon dia, com esteu?
Home, això tu,
perfecte.
Això tu, Baltasanet.
Estic molt bé.
Perquè tu també és un personatge, el Baltasanet, que dins de l'obra està jugant entre les dues bandes, podríem
sí,
dir.
Sí.
Entén més l'Àgata.
L'entenc més perquè pot ser que hagués estat enamorat una mica d'ella, eh? I després, bueno, després deixa que s'enamori l'Àgata d'uns altres, no? També és el que salva l'Àgata quan arriba a la illa. Vull dir que té un vincle amb l'Àgata important, sí.
I digui, tinguem aquí amb nosaltres també el Tomàs, que és el Leo Cusó.
Bon dia.
Benvingut.
Moltes gràcies.
I a Bosballes de Terra Baixa, que també és un altre. Si pensem, tenim unes obres escrites fa un segle, o més d'un segle, en algun cas, i en canvi d'una actualitat total. Perquè abans en aquest programa parlàvem de l'apartheid de Sud-àfrica, i si parlem de l'Àgata, l'Àgata d'alguna manera pateix també en el seu moment un apartheid.
I tant,
totalment.
Bueno, no deixa de ser un immigrant que arriba a no se sap d'on, que això no em sembla una mica el Guimarà no ho acaba de descobrir d'on arriba.
De l'Orient.
Però bueno, és igual.
De l'Orient.
És musulmana.
És una immigrant més.
I en aquest cas, en el cas de l'Oriol, doncs tenim un personatge que a Terra Baixa, que també hi ha algú que arriba d'un altre lloc, que ve de la muntanya de dalt i baixa a la Terra Baixa, i es troba en un món diferent.
Sí, és una realitat que, encara que estigui escrit fa un segle, hi ha molts similituds amb l'actualitat, de dir la immigració, l'acceptació de la migració, aquest personatge d'en Tomàs que fa per un cantó el nexe al costat d'en Sebastià a l'amo, aquí té, bueno, pleitesia en un cert moment, però al final se'n dona compte de quin és la profunditat d'aquest personatge i es posa al costat, doncs, del poble.
Aquesta és la dificultat a vegades, no? Tenir la consciència clara d'una cosa i no poder-ho fer.
Doncs sí, és així. El que hem de dir és que la Teresa ens ha posat molt fàcil per poder interpretar aquests personatges.
Jo, perdona, no crec que us hagi posat fàcil, perquè jo tinc la sensació de que la Teresa és molt exigent,
Jo crec que gràcies...
Sí, explica.
Però
aquesta composició coral que vas fer,
sí,
que és molt interessant, perquè estan tots a l'escenari, pràcticament tot el temps.
No diré el nom, però hi ha una persona nova en el grup que inclús em tenia por i li van dir no, si la Teresa és així, perquè jo de vegades deixo anar bueno, ara no ho dic per ràdio, però...
Si tu veus la televisió cada dia diuen coses continuament pitjors,
Em refereixo que és una expressió que jo normalment diríem, i en allà doncs perquè et poses nerviosa, perquè aquests criden. Sí que penso que sóc una mica exigent, però vaja, entenc molt bé les persones, els personatges, i penso que us ho dic bé, us ho indico bé.
L'exigència, de dues maneres, Teresa, és imprescindible.
I tant. Sí. Perquè
si
això ho entenc.
Si tu no ets exigent, possiblement cada un tira pel seu camí. I aleshores, a vegades, aquests camins es desvien, no els que han de ser.
I el resultat no és el mateix.
No, jo reconec que sí que sóc exigent, que sé el que vull, que no sempre ho acabes aconseguint, però que sí que sé el que vull, ho dic, penso que m'entenen, però bueno, no sempre arribes a... Però jo estic molt contenta, molt. Estic contenta del resultat que hi va haver-hi a la Sala Clavé, estic contenta de tota la gent que tinc i, vaja, penso que demà passat ho petarem.
Bueno, que es farà al Teatre del Mirasol.
Ah, demà.
És demà, demà divendres a les
20
hores.
Això, demà, és que és avui tenim l'assaig general, sí, és demà.
Avui és dijous, demà... Bueno, no em facis cas, perquè a vegades ve que estaven anunciant, per exemple, el temps, i diuen, sí, això no és dijous, això és divendres, això... I a veure en què quedem. A sobre, a més, que la veritat resulta que plou com vol. A sobre m'estàs dient que això és dijous i no és divendres.
Sí.
El personatge de l'Àgata Lynn, complet, si ho fessis tu complet, és potent i és esgotador.
És potent i és esgotador, sí, per aquesta intensitat, no?, que comentava abans, però és molt maco, alhora, és molt maco, perquè, bueno, clar, ella comença sent, doncs, una jove, no?, esperançadora, una jove, sí, una jove esperançadora, una jove molt pura, no?, però que les circumstàncies la van portant, doncs, al drama final, no? Llavors, és maco tota aquesta trajectòria que porta, no?, que les circumstàncies la van portant, doncs, fins a aquest drama, no?, que acaba passant al final. És complexa, però és maco a l'hora de...
I el Baltasanet la comprèn, a l'Àgata?
El Baltasanet? Sí, jo crec que és un bon tio, vull dir, acaba entenent tot. Jo crec que sí. No s'espera al final, però jo crec que sí que l'acaba de comprendre.
La dificultat potser de la Guimerà és, a vegades, diguem-ne, amb un llenguatge clàssic, no baixa el nivell del llenguatge en dir segons quines coses, segons quines paraules. Joder, que t'ho deies, Teresa. No, però en canvi el contingut és una duresa des del punt de vista intel·lectual i moral brutal.
Si em permets, jo diria que malgrat que estàs assajant setmana rere setmana, que jo m'emociono veient, escoltant els personatges. En concret, la Lynn et posa la pell de gallina, és a dir, és una obra que arriba, malgrat el que deies del llenguatge, arriba amb la interpretació dels personatges principals de l'obra. Per tant, jo crec que si estant a dintre i coneixent l'obra ja t'emociones dia rere dia, vull dir, la gent que vingui segur que demà s'emocionarà.
I allò que has comentat, Teresa, de les teves netes, els nets...
Ah, sí, les meves netes.
Penso que és important.
Sí, sí, els hi va agradar molt i pot ser perquè ha donat la casualitat de que la Nuri, que va fer-la, no la pot fer perquè està a Anglaterra i no la pot fer. I res, en dues setmanes hem buscat una persona i ens ha vingut una nena, la Itana, que és una monada, que ha agafat el personatge en tres setmanes amb una expressió de llonces, i resulta que va a la classe de la meva neta. I jo suposo que tornava a venir, perquè els hi va agradar molt. Llavors, jo el que he intentat, i penso que ho he aconseguit, sobretot amb el personatge del Tomàs, que esclar, representa el poble, vull dir, el poble primer està en contra, sobretot en contra de la Marta, perquè i tal, però després veuen que estan en contra del Sebastià. Llavors, amb els diàlegs he intentat fer veure, amb tan poca estona, diríem, amb tan poc text, el poble, que el poble primer està a favor de l'amo i tot plegat, i que després estan en contra. I això amb Terra Baixa ho he aconseguit bastant, amb la filla del Mar també, i amb Maria Rosa també, perquè a l'hora del convit, diríem, del casament, es nota moltíssim que estan molt en contra del Marçal, no? Per tant, això, jo estic contenta del text, o sigui, del arreglo que he fet d'aquest text.
Hi ha una cosa que deu ser bastant clara, no? I és que caldria veure en el seu moment, quan això es va estrenar, quin plantejament hi havia per part de la direcció i de tal.
Sí.
Perquè, a més, tocava... Jo estic com... Quan tu veus aquesta obra, les tres, en aquest cas, o altres d'en Guimerà, veus que realment era un teatre revolucionari.
Sí, i tant.
O sigui, anava en contra de l'estructura social que hi havia en aquell moment.
La Festa del Blat, per exemple.
Per exemple. Sí.
Jo m'agradaria dir unes anècdotes, perquè quan et poses a fer un muntatge, doncs llegeixes i busques i tal. No sé si tothom sap que Terra Baixa... la Marta no se'n va a la Terra Alta amb el Manelic. El Guimerà va enviar una carta a la Maria Guerrero, que és qui la va estrenar, dient-li que al final el Sebastià escanyava a la Marta, però que, bueno, que al final fa el final feliç.
Ho va endulcificar.
Però vull dir-te que la Maria...
Ha triomfat l'amor.
Sí, que la Maria Guerrero va tenir aquesta carta dient-li, doncs, aquest final. I l'altra anècdota, que també us l'he dit,
Però d'una altra obra o de la mateixa?
No, no, d'una altra obra. La de Terra Baixa i la Maria Rosa. Bueno, ara no sé, hi havia... Tenia dues anècdotes, a la televisió les vam dir.
Sí.
I ara no recordo...
Era algo de Maria Rosa.
Algo de la Maria Rosa, no?
Sí.
Bueno.
Ara no sé què...
Que jo recordo la Maria Rosa fet un cinema.
Sí.
Amb la Núria Espert.
Amb la Núria Espert, ja l'he vista.
I penses que en el seu moment, quan la va fer, després penses en el que va fer la Núria Espert.
Quina cosa més diferent.
Quina cosa més diferent.
Clar.
Exacte.
Clar, clar. Cadascú veu el personatge... com el veu ell, i llavors la Seja com el veu. Ja, la de la Núria Espert no tenia res a veure amb la Maria Rosa. Del cinema, qui el feia? Ai!
Em sembla que el director no recorda si era
el seu marit. No, la Maria Rosa.
Sí, sí, la Núria Espert.
Ah, la feia la Núria Espert, sí, 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 amb cinema i amb teatre.
I la Mando Moreno em treia la direcció.
Val, però després la va fer amb teatre.
Amb teatre també, sí.
I quina diferència del cinema al teatre.
Sí, 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 sí. Sí, sí. Però jo suposo que aquí hi havia un condicionant de producció, m'imagino.
També.
M'imagino. Abans tu, Oriol, has comentat el fet de que assajant tu t'emociones inclús. Però t'emociones, evidentment, dels altres personatges.
Correcte.
I del teu?
El meu? Doncs jo crec que al final crec que estic aconseguint transmetre aquesta emoció del personatge quan es revela, no? I això és gràcies també, em deia, sí que la Teresa és exigent, però gràcies a aquesta exigència ens ho ha fet fàcil de poder fer i de poder transmetre aquestes emocions, que crec que és lo important, no? I que és la diferència... crec jo, del teatre en el cinema, no? El teatre tens el públic davant i et fa viu. I el transmetre aquestes emocions jo crec que és important per part de l'actor.
I cada cop diferent.
Cada cop diferent, evidentment.
Clar, clar, clar. Ah, recordo la de la Maria Rosa. En Guimarà es va emmirallar amb un fet real. A Solivella, a Tarragona, s'estava fent la carretera que travessava la vila. I diuen que en Guimarà va agafar aquest tema, aquest tema rural, diríem, amb el fet de la carretera de Solivella. O sigui, en aquestes tres obres hi ha el món proletariat, que és Maria Rosa, el rural, que és Terra Baixa, i el mariner, que és La filla del mar. I penso, bueno, La filla del mar és l'obra cumbre de Guimarà, és l'última que va fer. I realment és jo, per mi és deliciosa.
No, jo penso això, que en Guimarà en el fons era un llibertari, un revolucionari, i aleshores feia un tipus d'obra, el que passa que clar, estava dintre d'un ambient, diguéssim, aquesta gent del teatre, aquesta gent del teatre, que són així d'aquesta manera, no, és que clar... I en canvi, doncs, els teatres estaven plens,
Però sort que era bo escrivint. Sort que realment et commou el que escriu, i suposo que això li devia salvar, el fet de ser aquesta mica revolucionari.
I el teatre clàssic, en definitiva, diem clàssic perquè és igual, o sigui, té el mateix tipus de resposta que quan tenia quan es va fer.
Sí, 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 sí.
O hauria de tenir-la.
Algunes, tampoc no tots, però sí, i tant, i tant, i tant. Bueno, són els clàssics des de Shakespeare, anomenar molts, s'han reescrit amb la mateixa idea, amb el mateix argument, amb la mateixa... idea que transmetia Shakespeare, per exemple.
Sobretot no traicionar-los, eh? Jo a vegades em poso molt frenètic amb
això,
eh?
Sí, sí, no, jo també.
No traicionar-los.
Sí, sí.
Una cosa que tu, diguéssim, entre cometes, el modernitzis. I una altra cosa és que el traicionis.
No,
i converteixis... I resulta que a Hamlet la Déu fa un incest amb el seu pare. Va, no, que això no ho va escriure el senyor Shakespeare, eh?
L'Ofèlia, que vol fer d'Ofèlia...
M'encantaria.
Vols fer d'Ofèlia?
M'encantaria.
Ah, t'agradaria fer d'Ofèlia?
Sí, tothom té, no?, un personatge que dius, quin és aquell
és veritat,
personatge
és veritat.
Que té? El que passa és que adaptar Hamlet...
Bueno, sé, la feina és teva d'adaptar.
I el Ferran té un personatge que voldria fer?
No, No, en concret no. Jo m'adapto a tot. Des d'un noi de 40 anys, que tinc que fer-ho a vegades, fins a algun personatge que em surti de la meva edat. Vull dir, però no, no tinc un model de personatge.
I Oriol?
En principi tampoc. És a dir, jo estic entrant en el món del teatre, de la interpretació, i bueno, m'han encisat, vull dir que ja t'ho diré dintre d'un parell de setmanes.
Però potser tu has sigut un espectador teatral, segur.
Sí. Però vull dir, en aquest moment, és a dir, tota aquella obra de teatre que, o aquell personatge que transmet emocions, sentiments, amb el qual pots empatitzar, qualsevol d'aquests em vindria bé.
Jo volia fer la Marta quan feia teatre, ara ja no en faig, però quan era joveneta, o sigui, fa molts anys. A mi és un personatge que sempre m'ha encisat, la Marta de Terra Baixa. Suposo que és la que més s'ha fet, Terra Baixa.
Probablement, sí, probablement sí.
Sí, probablement és la que més s'ha fet, perquè Maria Rosa... jo no l'havia vista, la filla del Marc sí, la van fer el Romea, que jo era casada i tal, la vaig anar a veure.
I el Teatre Nacional també l'havien fet.
La vaig anar a veure el Romea, però vull dir que no s'han fet, en canvi Terra Baixa, tots els grups amateurs i tal.
Home, de les primeres obres que es van fer a la Unió aquí a Sant Cugat va ser Terra Baixa.
Vull però dir... va venir Guimarà. Va venir Guimarà.
Ara, amb l'exposició que farem, surt la foto que està el Guimarà al mig dels que van interpretar Terra Baixa allà a la Unió.
No, jo penso que quan a la Unió el que estem parlant, o sigui, hi ha una història teatral llarguíssima.
Sí, molt
llarga. I esperem que continuï algun dia. Sembla que hi ha un teatre ja acabat i...
sí, bueno, per sort,
sí, està acabat, està
per
acabat,
sort, està la, acabat. Per sort la companyia de teatre continuem fent teatre, vull dir, no a casa nostra, però continuem fent teatre, però sí, la història
també heu fet a la Sala Clavé
també,
sí.
Que passa, bueno, que clar,
Sala Clavé
és el que és,
es poden fer coses, però el problema sobretot és el públic que no... que no té visió, diríem. L'escenari és molt baix.
Per un miniteatre, per fer un altre tipus de...
Sí. I l'acústica tampoc.
L'acústica.
Ja ho sabeu, demà divendres al Teatre de Mirassol a les 8 de la tarda, a les 20 hores, diuen, a mi m'agrada dir a les 8 de la tarda, doncs a les 8 de la tarda tenim altra vegada un homenatge a Guimarà, o trilogia a Guimarà, i els que no hagin estat veient la Sala Clavé, i aneu-hi, que us ho passareu molt bé i tindreu moltes ganes de veure totes les obres una altra vegada.
Deixa'm dir que ho fem des de Fila Zero, que és la companyia estable de la Unió. Vull dir que Fila Zero és la que fa la trilogia aquesta de Guimarà.
Dit. Vinga, moltes gràcies.
Gràcies a
vosaltres.
Gràcies.
Gràcies.
Tira ràpid, perquè si no tindrem tot. Escolta, estava escoltant una cosa que All You Need Is Love, per què? Perquè el divendres al Teatre Auditori la Love de Michael Butler, dirigida per Julio Manrique, amb l'Aire Marull, David Serbes, Clara de Ramon i Marc Bosch. I a la mateixa hora al Teatre de Mirassol, trilogia Guimarà, això que hem comentat fins ara. Però avui dijous a les 20 hores al Bocamoll, al Casal de Torreblanca, concert de petit format amb Sabina Soundrighi. I el dissabte 19, a les 19 hores al Teatre Auditori, transmissions, una conferència ballada sobre danses urbanes de Guilla Vidal Ribas. I el diumenge, a veure si arribo a temps, a les 12 al Teatre de Mirassol, espectacle infantil recomanat per nens de més de 6 anys, Via Via, amb la companyia Xirriquiteula. I a les 18 hores a la plaça Victòria dels Àngels, la companyia La Cerda presenta El Baile de la Zurda. Molt bé, espectacle gratuït. I a les 19 hores al Teatre Auditori, dansa amb la companyia francesa Sharon Eyal, que presenta Into the Hair. Adeu, i us deixo què? Amb una cançó de teatre. Vinga, adeu, fins la setmana vinent.
Gent que sap fer cua a un teatre del Raval, vestits de cua llarga i estiletos ben calçats, corbates de llacet i bigotis exultants, quin goig que fan les dones i homes del Raval. 5 minuts al timbre i un taló s'aixecarà. Entren a l'escena donzella i bandoler, que li fa la cort perquè li té el cor ben robat i es besa amb fort i fa manetes a l'instant. I és quan la platea els comença a imitar, sexe i petons entre carícies de veritat.